L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Com sempre, ben retrobats en aquest temps d'informació que els oferim des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. En aquests moments, 7 d'aquestes emissores uneixen esforços per tal de donar aquest repàs informatiu al territori. Des de cada una d'aquestes emissores reben aquesta salutació a l'hora de començar un informatiu que pretén, com sempre, doncs, estar pendent de l'actualitat per explicar-la als seus oients. Un informatiu que avui es correspon a l'edició de dijous. Avui és dia 8 de juliol de l'any 2010. No és habitual, normalment sempre és al final de l'informatiu quan parlem de la previsió meteorològica. Crec que avui, de totes maneres, el que hem d'escoltar val la pena que ho posessem a la primera pàgina d'aquest informatiu, ja que les temperatures podrien acostar-se avui dijous als 40 graus en alguns punts de Catalunya, especialment a Ponent i també a les Terres de l'Ebre, segons les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya, que ha emès un avís de calor per a aquestes comarques. En concret, s'espera que registren valors de 38 graus a les comarques de l'oest de Catalunya, tot i que el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Sagellà, matisava que no es tracta de cap onada de calor. Escoltem el mateix Sagellà.
Prediccions venen a indicar que de cara a demà dijous serà el dia més àlgid d'aquest episodi de calor, en què les temperatures doncs, sí que probablement podran arribar a superar aquest llindar del que parlàvem a la zona interior de Catalunya i més difícilment els punts del litoral i del prelitoral català, tot i que sí que continuem dient que la calor serà molt acusada. De cara a divendres sí que hi haurà una baixada de temperatures, força lleugera a la zona interior, però el pas d'un sistema frontal que sobretot podrà donar algunes tempestes a punts de muntanya doncs farà que algun efecte local, com l'entrada de vent de ponent posterior al pas d'aquesta pertorbació, doncs pugui rescalfar una miqueta els valors tèrmics de la zona de litoral i prelitoral de Tarragona.
La informació es complementava a través d'aquesta nota, la informació del Servei Meteorològic de Catalunya, preveent per avui dijous un lleuger ascens de les mínimes i de les màximes, unes mínimes que aniran dels 12 als 17 graus al Pirineu, dels 16 als 21 al Prepirineu i a la Depressió Central, i entre els 19 graus i 24 de mínima al litoral i prelitoral. Veritablement, doncs, mínimes bastant elevades. Pel que fa a les màximes, es mouran, segons aquesta mateixa nota, entre els 29 graus i els 34 al litoral i al Pirineu, i entre els 34 graus i els 39 a Ponent i també a les Terres de l'Ebre, entre els 32 graus i els 37 graus a la resta. El mateix Santi Sagellà explicava que les altes temperatures, però, són normals a l'estiu.
I de fet, aquests valors tèrmics són absolutament freqüents durant l'estiu. De fet, estem a la canícula de l'estiu i hem de dir que qualsevol període episodi de temperatures que tindrem tant avui com els propers dies doncs són totalment normals en un estiu a Catalunya.
De totes maneres, i complementant encara aquesta informació, davant d'aquestes altes temperatures que es preveuen per a les properes hores, el Departament de Treball recomanava ahir mateix a empreses i treballadors que prenguin mesures per evitar els riscos que pot comportar aquesta onada de calor prevista per als propers dies. Pel que fa a les empreses, la recomanació se centra en informar dels riscos als treballadors, adaptar els horaris i distribuir el volum del treball per evitar les hores més caloroses, establint programes d'aclimatació dels treballadors, evitant el treball aïllat i posant a disposició aigua potable prop dels llocs de treball. Per altra banda, és convenient que els treballadors segueixin les indicacions recollides en les mesures preventives proporcionades per l'empresa. A més, el Departament de Treball també recomanava seguir una dieta suau, beure un got d'aigua fresca cada 20 minuts i evitar prendre begudes alcohòliques i estimulants.
Dissabte, dia 17 de juliol, l'Ametlla de Mar t'ofereix la possibilitat de viure d'una tarda gastronòmica i marinera amb la 16a Diada dels Fideus Rossejats. Concurs gastronòmic ara al públic i degustació de fideus per a tothom, xarangues i ambient mariner. A la vora de la mar, a la llotja de la nova confraria de pescadors, 16a Diada dels Fideus Rossejats. Dissabte, dia 17 de juliol, a partir de les 5 de la tarda, a la llotja nova del Port Pesquer, organitza el Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar.
No
L'informatiu EMUTE.
Continuem ara des de l'informatiu EMUTE amb una notícia que considerem també de força interès i que tenia lloc ahir mateix, la coneixíem ahir mateix, quan govern, patronal i sindicats de les Terres de l'Ebre acabaven consensuar la priorització d'inversions a la zona per reactivar l'activitat industrial. El govern de la Generalitat, juntament amb patronals i sindicats de les Terres de l'Ebre, consensuaven un pla d'actuacions a la zona que han fet arribar al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, on es detallen les prioritats a l'hora d'invertir els 11.100.000 euros compromesos pel govern central per a la seva reindustrialització. Entre aquests objectius es troba el de comprar l'empresa Lear de Roquetes. El govern ha decidit, finalment, comprar a la multinacional Lear les instal·lacions que ocupava el municipi de Roquetes fins que va decidir tancar la planta i acomiadar, recordem, 518 treballadors. L'operació, tot i les reserves dels sindicats, costarà 1.650.000 euros i ha de permetre oferir espais de lloguer per a la instal·lació d'empreses. Aquest és un dels 8 projectes acordats per la Comissió de Seguiment del Pla d'Iniciatives per al Desenvolupament de les Terres de l'Ebre, amb una inversió, com diem, que supera els 11 milions d'euros. Un dels punts més destacats d'aquests acords és precisament la compra de Lear, i el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, reconeixia que la decisió de comprar aquestes instal·lacions produeix una certa recança entre els sindicats i el mateix govern, però justifica l'operació per les bones condicions. L'escoltem.
La recança per part dels sindicats continua existint, l'entenem i en certa mesura, no dic que la compartim, però en certa mesura sí, entenem que, i insistixo, aquí es va produir una factura molt important. Hi ha molta gent que té ferides obertes de cara a l'EAR i que també l'administració, bona part d'aquestes factures les compartim i també les han patit, i en aquest sentit és un element que està damunt de la taula i que tampoc ningú té cap intenció d'amagar la recança, d'afavorir la gestió del sòl d'una propietat d'una empresa que ha produït un trauma en aquest territori. Doncs és una recança que existís. Ara bé, s'entén que hi ha una oportunitat i que aquesta oportunitat pesa més que les recances i, per tant, s'ha acabat prenent la decisió d'ir endavant.
La resta dels més d'11 milions d'euros destinats a la reindustrialització del territori es va acordar destinar-la a d'altres actuacions, com per exemple el subministrament d'aigua i gas al polígon Catalunya Sud, que rebrà 4 milions i mig d'euros. També per a la planta de valorització de residus sòlids urbans al polígon del Molló, a Móra la Nova, que rebrà 1 milió d'euros. 200.000 euros seran per al centre d'empreses La Ribera i Centre Tecnològic CTM de Flix, i 1 milió d'euros per a Gandesa, concretament per a la construcció del viver d'empreses de la capital de la Terra Alta. 600.000 euros es destinaran a l'electrificació del polígon industrial de La Oriola, a Amposta, i 1 milió d'euros per a l'antena tecnològica de la xarxa Tecnio, que es destinarà a l'ajut i creació en una parcel·la del polígon també de L'Oriola cedida a l'Ajuntament d'Amposta. Finalment, el sector del moble de la Sénia consensuava la destinació d'1.100.000 euros del fons estatal dirigit a la reactivació del clúster industrial del moble ubicat en aquest municipi del Montsià. El recorregut per les emissores de EMUTE comença avui a Amposta. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon avui ens parla d'una iniciativa força interessant, i és que Serveis Socials d'Amposta anuncia que trucarà un cop a la setmana a les persones grans que viuen soles. Les persones d'Amposta de més de 75 anys i que viuen soles rebran una trucada setmanal d'un treballador social de l'Ajuntament de la ciutat. Aquesta és una de les mesures que es prendran després dels resultats extrets de l'Observatori de la Gent Gran endegat per la Regidoria de Serveis Socials amb la intenció de millorar la qualitat de vida de les persones grans de la capital del Montsià.
Les prop de 200 persones del municipi d'Amposta que viuen soles i que no tenen suport familiar rebran cada setmana la trucada d'un treballador de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta per comprovar el seu estat. Així ho ha explicat la regidora de serveis socials, Laia Subirats, que ha presentat les dades de l'Observatori de la Gent Gran que s'ha endegat simultàniament al servei. Les trucades que rebran els usuaris, majoritàriament dones, les realitzarà sempre el mateix treballador social i es pretén que sigui un servei proper i que resulti útil, ja sigui simplement per comprovar l'estat en què es troben o per recordar-los alguna cosa concreta. Així, davant la previsió d'altes temperatures dels mesos d'estiu, per exemple, els usuaris del servei rebran informació sobre prevenció de cops de calor. Laia Subirats ens explicava no solament això, sinó també quines són les conclusions d'aquest observatori.
conclusions són unes conclusions que ens porten a, precisament, ajudar-nos a tenir una idea clara de quines poden ser les necessitats en un futur d'aquesta població. Hem de tenir en compte que, si mirem la piràmide poblacional d'Amposta, la franja on tenim més persones és la franja d'edat, el que diríem persones adultes, i que, per tant, aquestes persones arribaran a cruzar aquest límit dels 75 anys i, per tant, ens ajuda a tenir una visió de futur de cara a la creació de nous serveis i nous recursos, però, per l'altra banda, també ens ajuda a conèixer la realitat que tenim actualment, quins serveis i recursos són els millors per a cobrir les necessitats de la població ampostina, en les persones que tenim actualment majors de 75 anys, i, a més, a través d'aquest observatori s'ha pres la decisió d'aquestes persones que viuen en solitud, que no tenen un suport directe o indirecte d'algun familiar, perquè hem de recordar que encara avui en dia qui assumeix aquesta cura d'aquestes persones solen ser familiars directes i sobretot dones. Ens crearem a partir de setembre, totes aquestes persones tindran una trucada setmanal per part dels serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta per veure com se troben, com estan i detectar així d'una manera més ràpida qualsevol dificultat que puguen tenir aquestes persones i, per tant, tornem a estar en el mateix, oferir el servei que més se li adequa a aquesta persona.
A més, a través de l'observatori es pretén avaluar el nivell de risc de dependència de la gent gran. En aquest sentit, com a resultat d'aquest primer estudi, ja s'han iniciat 47 nous expedients de persones que presentaven necessitats de serveis socials i en 32 casos s'han iniciat la valoració de la llei de la dependència.
Encara dintre de temes relacionats amb serveis socials, podem avançar el que serà notícia, la presentació concretament d'un projecte d'inserció laboral per a malalts mentals. El Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat ha aprovat la creació del primer servei anomenat prelaboral per a persones amb malaltia mental de les Terres de l'Ebre. Aquest servei té per objectiu facilitar la inserció laboral d'aquest col·lectiu i serà gestionat per la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre i es posaran marxa abans d'acabar l'any. De moment, els detalls d'aquest projecte es presentaran en roda de premsa des dels Serveis Territorials d'Acció Social a les Terres de l'Ebre demà divendres, precisament a la capital del Montsià, a Amposta.
Dissabte 17 de juliol, 11 de la nit, Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Festa Gran, actuació en directe de Dalai, Tributo a Mecano. Una nit per recordar totes les cançons de Mecano, un dels grups més representatius de la dècada dels 80. Dalai, Tributo a Mecano, en concert a la Ràpita. I arrodonim la nit amb dos dels millors DJs del món de la faràndula, Bai J. Vizcarro, Bai J. Vizcarro, i Roadrunner Ivan Subirats. Preu de l'entrada anticipada, 10 euros. A taquilla, 12 euros. Dalai, Tributo a Mecano en concert amb el suport de Emute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Compra ja la teva entrada a Radio Delta, Alcana Ràdio, Ràdio Amposta, La Plana Ràdio, Antena Aldaia i La Cala Ràdio.
L'informatiu Emute, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
Anem a conèixer ara l'actualitat al municipi de l'Ametlla de Mar. Anem amb una primera crònica que ens ha preparat la nostra companya Araceli Domínguez per parlar-nos de la Cala Decideix, una plataforma que va néixer amb la voluntat de preparar una consulta popular sobre la independència el 12 d'octubre, però considera més urgent animar els calerós para que vagin a protestar en contra dels retalls a l'Estatut a la manifestació del proper dia 10. Escoltem Araceli Domínguez.
La Cala Decideix és una plataforma que està treballant per realitzar una consulta popular sobre la independència el 12 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Aquesta plataforma va sorgir de la voluntat d'unes quantes persones a les que s'hi van afegir les organitzacions polítiques de Convergència Democràtica de Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya, Joventut Nacionalista de Catalunya, Esquerra Republicana i Partit de Socialistes. Ara per ara, la Cala Decideix la composen una trentena de persones. En el seu manifest de creació, la plataforma afirma que la nació catalana es troba en una cruïlla històrica que no es pot defugir i que després de gairebé 30 anys del restabliment de la democràcia s'han fet força evidents les limitacions del marc polític i jurídic vigent pel que fa a l'autogovern i a la relació amb l'Estat i que són cada vegada més els sectors socials i econòmics que, partint de sensibilitats diverses i de problemàtiques diferenciades, reclamen la necessitat d'avançar cap al lliure exercici del dret a decidir. Però en el camí cap a la preparació de la consulta consulta ha sortit la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya i en aquest moment la plataforma creu que és prioritari treballar aquest tema. Vicent Margalef, president i portaveu de la plataforma.
La Cala Decideix va sortir d'un dia que estàvem dinant, el mes de gener o febrer, i va sortir una mica així en broma, se va fer la proposta de fer el referèndum per la independència i va quedar així penjat, o sigui, la gent no en van fer molt de cas, va haver comentaris, però res més. I ara, el mes de maig, ho vam tornar a proposar i sí, ens vam llançar quatre a l'aventura esta, però, pues, tal com dic, ja havia començat anteriorment. Tot això sorgeix pel motiu, doncs, primera, que ara pues, ja estem parlant de l'Estatut, no? I com que ja preveiem que passaria alguna cosa, perquè en quatre anys hi ha hagut prou temps per retallar-lo i fer el malbé de la manera que l'han fet malbé, era fer una consulta popular, com és natural, perquè una cosa que tenim, que la podem fer, i tenim quasi l'obligació de fer-la, ens va semblar que era normal i lògic que hi hagués algú que es llancés a l'aventura est.
El més urgent és aconseguir que el màxim número de caleros participi en la manifestació del 10J convocada per Òmnium Cultural en protesta pels retalls que ha patit l'Estatut des de la seva aprovació fa 4 anys i a la que s'han afegit, com també ho ha fet el consistori calero. Aquestes dues adhesions es poden trobar a la pàgina web somunanació.cat. La Cala Decideix considera fonamental el paper que té la societat civil per aconseguir que es respecti l'Estatut tal com el van referendar el Parlament Català i el Congrés dels Diputats i consideren una burla i una falta de respecte als retalls que ha patit per part del Tribunal Constitucional. De retruc, també lamenten la catalanofòbia que impulsen alguns partits polítics. En aquest sentit, han impulsat la sortida d'alguns autocars del número de PEN, finalment, de la gent que s'hi apunti, que el consistori subvenciona. Els autocars surten dissabte a les 3 del migdia des de l'oficina de turisme de l'estació i arriben a Barcelona en temps de sobre perquè tothom qui s'hi apunti pugui participar-hi. Els que vulguin anar amb autocar poden apuntar-se a l'oficina de turisme de l'Ajuntament fins divendres al migdia o via Facebook de la Cala Decideix.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Passem ara a una pàgina més cultural i festiva. Parlem primer que res del taller de pintura de Camarles que es podrà veure al Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera. Concretament la sala 2 de la sala d'exposicions temporals del Museu Terracota de la Galera acollirà del 12 de juliol fins al 31 d'agost una exposició del taller de pintura de Camarles. Les exposicions temporals proporcionen al Museu de la Galera una activitat cultural constant i canviant i també, com en altres ocasions, es dona a conèixer l'obra de determinats col·lectius, taller o escoles del territori. En aquest cas, en aquesta ocasió, el que es podrà veure serà concretament, com hem dit, el taller de pintura de Camarles, un taller que va començar fa 10 anys dins de les activitats organitzades per l'Associació de Dones del Municipi, actualment ubicat a les antigues escoles, edifici cedit per l'Ajuntament de Camarles. Al taller s'imparteixen classes de pintura a l'oli i es realitzen tota mena de quadres i estils variats a gust dels propis pintors i personalitzant les obres. Es fan també restauració de mobles per mitjà de pintura decorativa. De fet, s'han apuntat també al projecte l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Camarles, que tenen el suport de la Fundació La Caixa. Tots aquests treballs, totes aquestes iniciatives, es podran veure en aquesta exposició del taller de pintura de Camarles, que permetrà descobrir i gaudir d'un seguit de paisatges, imatges, sensacions i, sobretot, veure la capacitat i sensibilitat dels artistes d'aquest taller per extreure la bellesa i perfecció de qualsevol cosa quotidiana que els envolta. Com diem, es podrà veure del 12 de juliol al 31 d'agost a la sala 2 de la sala d'exposicions temporals del Museu Terracota de la Galera. I seguim encara dintre del món de les exposicions i de la cultura, perquè gairebé 30 anys després de fer-se per primer cop l'exposició Cultura i Turisme a la Milla, aquesta exposició guarda la seva essència com a mostra de pintura i segueix afegint elements que possibiliten un millor coneixement de la vila i el seu entorn. Ho explica una altra vegada des de la Cala Ràdio a la Milla de Mar, Araceli Domínguez.
Dissabte 3 de juliol es va inaugurar una nova edició de l'exposició Cultura i Turisme, que, organitzada per les regidories d'aquests àmbits, pot ser visitada pel públic a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, que un any més ha cedit les seves instal·lacions perquè es dugui a terme aquesta exposició, per ser un reclam perfecte per als visitants en trobar-se en un lloc cèntric on el trànsit de vilatans i estiuejants és continu. La inauguració va ser tot un èxit de públic que va gaudir en exclusiva de les novetats que aquesta mostra d'art ens ofereix enguany. Mari Carmen Martí, regidora de Cultura, present a la inauguració, es mostrava molt satisfeta pel desenvolupament de la mateixa.
Estem molt contents de l'assistència de públic el dia de la inauguració i esperem que això continuï tots els dies. L'any passat van passar dels 6.000 visitants i esperem aquest any tenir-ne molt menys. Gràcies al poble per ajudar-nos i als artistes, a tothom. Gràcies.
També va ser present a la inauguració Antoni Montagut, regidor de Turisme.
Bé, és un plaer un any més inaugurar aquesta mostra d'art que, de fet, estarà oberta durant tot l'estiu i que és un motiu més per a que els turistes i amics que ens venen a visitar tinguin un motiu més per visitar-nos. Vulguis que no deixa de ser una mostra de la gent que ha anat treballant durant tot l'any. És molt d'agrair que ens facin partícips de les seues obres d'art. Realment val la pena vindre, visitar-ho i l'únic que podem fer és agrair-los això, no? Que compartixin amb nosaltres el seu art.
En essència, l'exposició és una mostra col·lectiva del treball de diferents pintors que fa més de 20 anys que celebra, tot i que durant aquest temps ha canviat la seva ubicació i format i a la que s'han anat afegint de manera progressiva altres elements d'interès.
Gràcies, Araceli. Seguim encara dintre del món de l'art i de la cultura, encara que des de la perspectiva musical. I és que demà hi ha un concert molt especial a Deltebre, una altra de les actuacions de l'IA, podríem dir, popular grup Los Tremendos de l'Ebre. Ho explica Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta.
La formació musical del grup d'adults de la Societat Musical Espiga d'Or, coneguda amb el nom artístic de Los Tremendos de l'Ebre, oferirà demà divendres un concert a la sala Ramon Calvó, juntament amb un grup d'adults de l'Escola de Música de Santa Bàrbara. El concert, que començarà a les 9:30 de la nit, oferirà un repertori de temes de sempre, des dels més clàssics fins a temes actuals. Serà la repetició d'una actuació que van fer anteriorment a Santa Bàrbara, tal com explica el membre de Los Tremendos, Eleuteri Franc.
Som el grup d'adults de la Societat Musical de l'Espiga d'Or que han començat a aprendre música una mica no massa jovens i ara ja comencem a fer alguna actuació com la d'esta nit. La primera actuació la vam fer a Santa Bàrbara en motius de jornades culturals que, com se pot veure, també estem en el grup d'adults de l'Escola de Música de Santa Bàrbara. I ara la repetim aquí a Deltebre. És música de sempre, o sigui, de música actual, d'abans, o sigui, doncs hi ha música lenta, música més ràpida, allò dels Beatles, llavors coses animades, una mica animades, perquè la gent doncs, disfrute xalar i que s'anime també per animar-se a tota classe de gent, que la música no és mai tard per aprendre-la. Sempre hi ha temps per això.
Recordeu, demà divendres a les 9:30 de la nit a la sala Ramon Calvo esteu convidats al concert de Los Tremendos de l'Ebre.
D'entre les moltes activitats que contempla el programa d'actes de les festes majors de Santa Bàrbara, caldria destacar els dos que organitza el grup Joventut de la Població. Es tracta d'una banda de la cursa enigmàtica, una espècie de gincama on hi poden participar els diferents membres d'una mateixa família, colles d'amics o grups, per a desxifrar els enigmes que els organitzadors els plantegen en una cursa pels carrers del poble, on el més important no és la rapidesa, sinó l'enginy per resoldre'ls i l'esperit d'equip. La millor prova de l'èxit d'aquesta activitat, segons la regidora de Joventut, Montse Rodríguez, és l'increment de participants que la cursa ha tingut cada any, ja des del seu inici, ara fa 5 anys, quan les previsions ja els van desbordar. Dels 50 participants que confiaven tenir en aquella ocasió, se'n van presentar ja 300.
Sí, la veritat és que, ja ho he explicat diverses vegades, però el primer any que vam muntar la cursa enigmàtica, a tall d'exemple, quan l'estàvem organitzant, que ens estava costant moltíssim, perquè clar, les primeres vegades sempre costa més tindre idees. Nosaltres ens diem, si tenim 50 persones serà un èxit, i en aquell any vam tindre 300. Va ser un superèxit que ens va desbordar, que la gent se va haver d'esperar molt a cada una de les proves, però que, bueno, que a l'any següent ens van respondre molt bé la gent perquè van tornar a vindre, vam superar les 400 persones i així hem continuat en aquesta línia, evidentment, que te sent super orgullosa d'una activitat així i que, a més, ha sortit dels propis joves.
Enguany, la cursa enigmàtica es farà el dilluns 12 de juliol a partir de les 24 hores, quan el poble de Santa Bàrbara tindrà una cita amb els premis de la MTSB, és a dir, Música i Televisió de Santa Bàrbara. Aquest és el lema que els organitzadors han escollit enguany i en el que basen les proves que tindran que superar els participants. Rodríguez explicava que per organitzar aquest esdeveniment es compta amb 57 col·laboradors, però que, per raons òbvies, no volia desvetllar res més després d'aquesta cursa. Solament recomanava que els participants acudeixen disfressats lo més friqui possible, com requereix un acte d'aquesta índole.
Bueno, ja ho saps de tots els anys, que tampoc puc donar moltes pistes perquè la clau de l'èxit de la cursa enigmàtica...
Tu explica el que puguis explicar.
És justament que ningú sap que enguany tenim 57 col·laboradors, que és moltíssima gent, i per això funciona, perquè tenim tanta gent, però que som 7 persones les que sabem de què van guanyar la cursa i no totes saben tot el més important de la cursa, perquè és la manera de que tothom participi en igualtat de condicions, que no hi haguen filtracions, que ningú sàpiga què va fer. No? Pues, bueno, simplement una mica la informació que va al programa, que enguany són els premis de la música i la televisió de Santa Bàrbara. I, bueno, només això, la gent que vingui el més friqui possible i la gent quan mos veu pel carrer... Això què vol dir? Que cada un vingui com vulga. Extravagant i libre albedrío, eh? Vull dir, cada un que es disfraci com vulga, en la roba més disparatada que tingui a casa i més divertida. Al final és això. És una nit que en la que pretenem és que la gent se ho passi bé. Pues, bueno, d'entrada ja que l'ambient sigui de disfraços divertits.
L'altra exitosa cursa que celebra a les festes planeres des de fa 3 anys és la cursa dels tronomòbils, una competició d'andròmines que es preparen els participants i que posen a prova el dijous de festa major en el marc de la sobretaula de l'anomenat Dia de la Paella. Rodríguez també explicava que la cursa de tronomòbils, que enguany arriba a la tercera edició, com diem, és un altre acte que, encara que no aplega la multitudinària participació de l'anterior, sí que es manté. Els equips que participen a la cursa han d'estar formats entre 4 i 6 persones. Dalt del tronomòbil han d'anar com a mínim 2 participants i la resta de l'equip és qui empenta el vehicle en cas de ser necessari. Entre altres condicions, per poder participar, la regidora també posava un especial èmfasi en demanar que la vestimenta dels participants estigui relacionada amb el disseny del propi tronomòbil. I acabarem encara parlant de festa, però de festa en lletres majors, perquè l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcanà va celebrar ahir una roda de premsa per celebrar el reconeixement de les festes quinquenals com a festes tradicionals d'interès nacional. Ho explica des d'Alcanà Ràdio Domènec Ramon.
Què tal, Josep? Efectivament, bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui de festa i de reconeixements, i és que l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, acompanyat també del regidor de festes del nostre ajuntament, Josep Bord, van protagonitzar en el dia d'ahir una roda de premsa en la qual van voler mostrar als mitjans de comunicació la seva satisfacció per la declaració de les festes quinquenals com a festa tradicional d'interès nacional. Una declaració que arriba més acompanyada també d'aquest mateix reconeixement per a les festes quinquenals canals d'Ulldecona, així com de la declaració dels bous com a element festiu patrimonial d'interès nacional. Una decisió presa en l'última sessió del Consell de Cultura Popular i Tradicional que celebrava la setmana passada i que evidentment ha provocat, com dèiem, molta satisfacció per aquest tipus de motiu a la gent de les Terres de l'Ebre, i així ho manifestava l'alcalde, Alfons Montserrat. L'escoltem.
Això és important, no? Perquè les Terres de l'Ebre han tingut el reconeixement a 3 expressions importants de la nostra cultura de les Terres de l'Ebre i del Montsià, com són les festes dels bous i també les festes quinquenals d'Ulldecona i d'Alcanar. Això és important remarcar-ho perquè fins a aquest any, fins al 2010, no havia cap festa, cap element festiu que tingués este reconeixement a les Terres de l'Ebre. En aquest moment se va fer, passant mes de maig, les festes d'Escó, i a aquestes 3. Per tant, les Terres de l'Ebre, avancem cap a la normalització i cap al reconeixement dins d'aquest imaginari català.
Satisfacció per aquest reconeixement, com l'alcalde manifestava, per a les festes quinquenals d'Alcanar, però al mateix temps també satisfacció pel reconeixement, en este cas de la festa dels bous com a element festiu patrimonial d'interès nacional, una festa dels bous que aquí a Alcanar concretament celebrem per partida doble, a les festes del maig a Alcanar, on hi ha celebracions taurines, també a les festes d'agost que celebren el nucli de les cases. Alfons Montserrat.
Estem doblement satisfets per un cantó pel reconeixement de les festes quinquenals i l'altre també per les festes de bous. Les festes de bous, que aquí al Canà doncs tenim les festes de maig al Canà, les festes d'agost ben prontes seran aquí les cases, i això, aquest reconeixement als bous també representa un salt molt qualitatiu, molt important, no? Perquè també incorpora, no? Dins d'aquests elements identitaris i d'aquest imaginari català, doncs elements de les Terres de l'Ebre, i per tant això és un signe d'obertura i també un signe d'aquest encardinament de les Terres de l'Ebre dins d'aquesta construcció identitària.
Per acabar, tan sols dir que actualment celebren festes amb bous a 24 municipis i dues entitats municipals descentralitzades de les Terres de l'Ebre, on s'hi troben 33 comissions de bous, 24 penyes taurines i 6 penyes d'emboladors, col·lectius que representen més de 5.000 persones.
Doncs res més, avui el temps just per agrair-los la seva atenció i convocar-los demà a una nova edició de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre.